Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, som-hi, que no ha passat res aquí. Són les 8 i 8 minuts, 9 minuts ja. Comencem el Nitrat, el millor programa de la cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa que fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui, programa 119-15 de la quarta temporada del Nitrat, en què tenim preparat un debat sobre acció cultural popular i tradicional catalana a indrets en els que tenim una idea segurament equivocada.
La Rata de Bellvitge, entre altres, ens entra avui al Quina Bèstia, juntament amb la seva colla de diables i diablesses.
A més, us recordem que si voleu que destripem un personatge històric català o bé que parlem d'alguna bèstia del bestiari festiu català, podreu demanar-ho en directe, com també dir-nos el que us vingui de gust al telèfon
93-675-1587 i 93-675-1588.
O bé a les xarxes socials de @radionitrat al Twitter i @radionitrat al Facebook.
I vaja, que si ens proposeu bèsties tindreu opció de guanyar un llibre del celler de llibres. Però abans d'això, i avui presentant que som en Nacho i en Marc sols a l'estudi i en Pablo a les vies de so per infortunis del destí, passarem un moment al saber què és notícia.
Què és notícia?
Avui dues coses només, i és que l'Esbart prepara el seu espectacle Ballant perquè ens mirin.
Aquesta setmana, l'Esbart Sant Cugat ha fet públic un vídeo amb cert to misteriós on anuncia que ja estan preparant la seva gran actuació a l'Auditori de Sant Cugat, el Ballant perquè ens mirin, on hi participen tots els grups de l'entitat fins a precoç.
I obertes les inscripcions de l'Escola de Música Tradicional per al segon semestre.
Des del 8 de gener i fins aquest divendres 20, l'Escola de Música obre nous cursos per acordió diatònic, flabiol i tamborí, gralla, sac de gemecs, timbal, tarota i violí. Les classes es faran de dilluns a divendres a partir de les 5 de la tarda fins al mes de maig, quan tindrà lloc l'actuació de final de curs.
S'intenta que la classe no sigui a partir de les 5 de la tarda i durant tot el temps que dura fins al mes de maig. Era un xiste. Doncs bé, sense més preàmbuls, intentarem passar cap a la secció directament. Normalment passaríem a la botifarra, però avui ja us hem avisat, tenim un debat sobre cultura catalana, de fet, cultura popular catalana i el seu arrelament a tot el territori. Així que passem directament al Quina Bèstia, Marc, et sembla?
Em sembla.
Som-hi, va!
Quina Bèstia!
Doncs Marc, bona nit, ben tornat al Nitrat.
Moltes gràcies, Nacho.
Avui el que no ens podia passar en un mes ens ha passat en només un dia.
Sí.
Ens ha fallat la Marc.
Ens ha fallat, bueno, ens ha fallat mig programa avui, però...
tres quartes parts, pràcticament.
La idea avui era presentar-vos un parell de bèsties que no són animals especialment tradicionals, i un d'ells és tremendament simpàtic i carismàtic, és la Rata de Bellvitge, com us hem anunciat fa un moment, i volíem comptar amb la presència de tres membres de la colla, que per si no heu vist el Twitter o no heu vist les notícies ara en directe ni heu escoltat el canal del trànsit, els tenim atrapats en una petita retenció degut a dos accidents que hi ha hagut a l'A2 i no han pogut arribar fins a l'estudi.
Una petita retenció de només 10 quilòmetres, quasi rep el cos.
Llavors, bé, ara intentarem fer una connexió telefònica perquè la gràcia era que no us parlés tant jo de la bèstia com que en parléssim amb ells, i precisament també amb ells la idea era tenir un interessantíssim debat amb molts factors i actors, però els nostres companys tampoc avui han pogut venir. Hola Bet i hola Jordi. O sigui que...
Avui serà un mam, després d'aquesta entrevista que intentarem fer ara mateix amb els companys de Bellvitge, intentarem fer un mam amb Marc i jo sobre les nostres coses, perquè a fi fem aquest programa perquè ens agrada a nosaltres xerrar, no hi ha més. I també us passarem directament, doncs,
si ens agrada o no, tampoc tenim masses alternatives avui.
Ja, és a dir, o sigui, nosaltres intentem que a la ràdio sempre sembla que hi hagi un bon rotllo d'aquests eloqüents i tal, però potser a dins no sabeu el que passa. Doncs sembla ser que ja tenim aquí els convidats en línia. Bona nit, companys, com ho portem?
Bona nit, com anem?
Hola, Eduard.
A veure, estàs aquí amb l'altaveu, eh?
Sí, sí,
val. Perfecte. Sí,
perfecte. Perquè així la pregunta pot ser a qualsevol dels tres.
Perquè si tu una altra vegada tenim a tres persones dins un cotxe atrapats entre l'A2 i l'AP7, és a dir, en tot el comunitat sí. De les B23, bona nit a tots tres, gràcies per atendre'ns i em sap greu el merder que esteu passant ara mateix, em sap molt de greu, i bueno, per vosaltres que esteu allà atrapats també, perquè mira, no podem fer el programa tal com volíem, però bé, intentarem fer-ho com tot, com puguem. Us deixo amb en Marc, que és qui volia parlar amb vosaltres avui i qui us volia portar a l'estudi.
Bueno, aprofitant que esteu ja per aquí, presenteu-vos els tres. Jo vaig entrar en contacte amb la Rata de Bellvitge a través de l'Eduard, que és qui ens ha parlat fins fa un moment, Diable també de fa uns quants anys, i ens vam conèixer a Mollet, si no m'equivoco. I bueno, des d'això i Grans Tertúlies, havent anat explicant què feia en aquesta secció, em va parlar de la Rata, em van convidar allò d'ostres, per què no vens un dia també a cremar-la, cosa que no he pogut fer, confesso encara, per problemes d'agenda. No és que sigui un tio tan ocupat, però els dies que ells tenien sortida jo no tenia la capacitat d'anar-hi.
Et prenem la paraula.
No, cap problema, jo ja m'ho vas dit, vaig dir que encantat de la vida, i jo no els hi va entusiasmar, llavors em van parlar de la Rata, una bèstia que jo no havia vist ni n'havia sentit a parlar, cosa que ens va portar la pregunta que després ja obrirà el magnífic debat. Però suposo que la primera pregunta interessant que us haurem de fer, i aprofiteu per presentar-vos a mesura que aneu contestant, és per què una rata? Perquè serà que no hi ha animals per fer un bestiari.
Bueno, bona nit a tothom. Jo sóc el Sergi, porto gairebé 22 anys a la colla de Bellvitge. Podria dir que sóc el més adient per donar aquesta explicació.
Si em permets un segon, Sergi... Si em permets un segon, és veritat que no sí. He fet el comentari. Dels tres representants en teníem un que és dels veterans, un dels si no m'equivoco, ha estat en llocs de responsabilitat dirigint la colla, i l'Eduard, que és un dels nou vinguts a la colla. Endavant, sí, Sergi.
Doncs mira, la Rata va sortir la idea de fer una part reivindicativa del barri, vale, perquè de quan nosaltres érem petits, vull dir, als principis dels 80 i això, trobàvem rates com gats directament als carrers del nostre barri. I llavors ens va resultar una figura com graciosa, a part de diferent, com una bèstia de foc, de fer-la pel nostre barri, no? Una manera reivindicativa, social, i a més una bèstia d'una manera diferent, que fos única dintre de lo que el nostre entorn de Diables, però ens va semblar una molt bona idea pues fer una rata.
Una de les coses que em va sobtar, repassant moltes de les bèsties, normalment està específicament reconegut qui és el constructor de la bèstia, en canvi en la vostra fitxa figura com que la va construir Diables de Bellvitge i companyia. Va ser una cosa sí, col·lectiva de tots els que estàveu per allà.
La bèstia, jo encara era molt petit quan es va fer la bèstia, podríem dir que és la generació anterior a mi, jo ja corria per allà però ens feien una mica fora perquè eren molt nens, però la idea va sortir arrel d'un taller de màscares que no té res a veure amb construir una bèstia, però al ser molts participants de Diables de Bellvitge es va parlar amb el coordinador del taller de si hi hauria una possibilitat de fer-la. Llavors el noi que ens feia el taller aquest de màscares, de fibra de vidre, de fang, de tal, li va semblar un repte interessant i ens va ajudar. Però va ser una manera més aviat improvisada, perquè la bèstia que teníem fins al moment era una cosa molt petita i molt feta amb cartró i molt mal feta. Llavors va ser més una idea de la gent que hi havia en actiu d'aquella època, de dir, pues, per què no allò de fer un taller d'això construïm una bèstia? I al noi del taller li va semblar una bona idea i ens va donar totes les maneres i tota l'ajuda possible per fer-la, però en realitat la van fer els Diables, els mateixos Diables.
Sí, això bàsicament és la definició plasmada del nos venimos arriba, no? Vull dir, comencem per una màscara i decidim que no, que una màscara se'ns queda curta i anem a fer una bèstia.
Correcte, com a data curiosa, tenen que dir que si algú ha vist la rata algun cop en viu i en directe, la rata es va fer primer en fang, en viu i en directe, i després es va forrar de fibra de vidre, o sigui que també la manera de construir-la tampoc és atípica.
Sí,
ortodoxa, perquè teníem una bèstia de fang de 3 metres de alt i per 3 d'amplada, i després es va fer l'estructura. També la manera de fer va ser improvisada, de gent que treballa, de gent que té idees, però no específiques de construir rates, sinó de construcció en general, entre un serraller, un que posa l'aire condicionat i un altre que tots els que treballaven doncs vam aportar idees per construir-la.
Estem veient ara mateix la rata en imatges a l'ordinador que tenim a l'estudi, que ara en penjarem alguna foto al nostre Twitter i al Facebook i tal, i he vist moltes bèsties i n'hi ha hagut de molt estrambòtiques, però aquesta a mi m'agrada especialment pel pentinat punk que porta. És molt a favor de les bèsties més guapes que he vist. Sí, que enhorabona per la bèstia que teniu allà muntada al bitxer.
És una bèstia simpàtica, és una bèstia curiosa, perquè me l'he mirat per activa i per passiva ja des de que en vam parlar amb l'Eduard fa uns mesos. Però també hi ha una altra cosa que m'ha fet molta gràcia, que en part explica el que comentaves ara, Sergi, però sou la primera i única bèstia de nova fornada, diguéssim, no una bèstia del 1600 que està refeta, sinó sou la primera i única bèstia que he trobat amb 2 anys de construcció, és a dir, us consta com a anys de construcció estructura i cap al 94, el 95 sencera, el 96 suposo que és la primera cremada, rebateig el 2000.
Vull dir... Sí, nosaltres sempre hem tenit un lema que diu que la prisa mata, amigos.
No, això està claríssim.
No, perquè sempre ha sigut dintre del nostre temps lliure, o sigui, nosaltres tots érem estudiants, treballem, llavors el poc temps que hem tingut ha sigut per diables, però no sempre les agendes acompanyen. No és una cosa que es pugui fer d'un dia per l'altre, no és una cosa que econòmicament tampoc ens van ajudar a les institucions, és molt complexa. De fet, ara, un cop acabada, no sembla que tingui tanta feina, però el dia a dia era una burrada de feina fer una cosa com aquesta, d'aquesta magnitud.
Jo en el seu moment vaig participar en la refeta o netejada de cara, diguéssim, del Drac Antonot de Sabadell, i sóc plenament conscient de la quantitat d'hores que pot suposar un... Va, doncs anem a decapar-la per tornar-la a pintar. Bueno, doncs moltes tardes, si ho fas...
Claro.
Si ho fas en mode amateur. Hi ha una altra dada que m'ha resultat... M'ha resultat tremendament curiosa, i de fet us convino a que no donguem la dada. De fet, obro ara mateix el concurs de Quina Bèstia amb una pregunta molt concreta. Recordeu que si responeu la pregunta correctament o el que més s'hi acosti, en aquest cas se'm durà un llibre a cortesia del celler dels llibres.
Fem la pregunta directament.
Fem la pregunta directament, i és si sou capaços de dir-nos, o el primer que trobi per internet, quin és el pes exacte que figura en la fitxa tècnica? Perquè jo us vull preguntar si aquest pes és correcte. Vull dir, és la xifra que teniu en el bestiari?
Hola, bona nit. Jo, bueno, em presento, sóc l'Adrià, sóc el cap de colla.
Bona nit, Adrià.
Bona nit, Adrià.
Jo vaig a l'última gran fornada de la colla i, bueno, sí, afirmar, la bèstia pesa el que posa la fitxa.
Déu-n'hi-do. Sou també la bèstia més pesada que he trobat fins al moment, i n'he repassat unes quantes.
Doncs sí, és el pes que marca, perquè a més, bueno, a part de, com comentava el Sergi, es va fer amb una gran pila de fang, és la fibra de vidre, té tota una estructura de ferro per dintre, porta rodes, a més té una petita caixa dintre on guardem les eines per muntar-la i desmuntar-la, i clar, tot això, sumant aquest pes que els oients hauran d'adivinar.
Si em falsegeu el pes i ja posant eines a dintre, no té gràcia.
Sí, com a anècdota del pes, diré que un dia amb un correfoc vam tenir un ensurt d'un toque amb una altra bèstia, i l'altra bèstia va sortir bastant mal parada.
Sí, vale. Diguem, sí. Bueno, una salutació a aquesta bèstia, amb el diabòlic de Santa Eulàlia, ens en recordem de vosaltres i a la vostra bèstia també.
Nota mental pels membres del BOC quan organitzem qualsevol trobada: assegurar-nos que el BOC no queda ni davant ni darrere de la rata, si us plau.
Bueno, exacte. Davant en baixada, darrere en pujada.
Sí. És una dada... Gràcies per confirmar-nos aquest punt i haver-nos fet aquesta advertència. Perquè els oients es facin una idea, estem parlant d'una bèstia que fa una llargada de quasi 4 metres, una amplada de 162 centímetres i una alçada de 2,41 centímetres. Vull dir, no... Ja han dit que portava rodes, i, si no m'equivoco, el porten 2 bastaixos simultàniament?
Sí.
té uns 25 punts de foc, si no recordo malament. I
a l'origen. Des de l'última modificació,
17
ara mateix.
Punts.
Déu-n'hi-do.
Bueno. 17 en té, que són 3 per mà o garres petites, són 3 i 3, 6. N'hi van 5 a la cresta, 1 a la cua i llavors un conjunt de 5 el que és una a la llengua, on seria el que li diem el pic, i dos a cada cantó de les galtes, per així dir-ho. Tindria dos, dos i una al mig. Tindria 5 davant i les altres que ja he comentat.
Doncs acabem de penjar ara mateix una foto de la rata al nostre Twitter del programa @radionitrat. Per als oients que ens esteu escoltant, tenim obert ara mateix un concurs en el qual podeu trucar en directe al 93 675 1587. Ens equivoquem, Pablo, pot ser?
No, han de trucar al 88, que el 87 el tenim ocupat.
Ah, perfecte, doncs 93 675 1588 per trucar en directe al nitrat@cuba.cat, on estem escoltant aquest programa i on estàs escoltant la gent dels Diables de Bellvitge, que ens estan parlant de la seva rata de Bellvitge, una bèstia molt pesada, de la qual us en preguntem el pes. Sabríeu dir-nos el pes d'aquesta rata? Seguim parlant, Marc. De moment és bastant sucós aquesta entrevista, m'agrada.
No, aquests
personatges són bons, Porta'ls un dia, aviam si poden arribar fins aquí.
Bueno, com a mínim la canya o el sopar esteu convidats igualment. Ja trobarem una altra data quan sigui venint amb la bèstia o el que sigui, ni que sigui per l'esforç de quedar-vos escoltant-nos atrapats a l'A2, que és el típic pla que tothom vol fer un dilluns al vespre. Em sobta també que us consta que no teniu acompanyament musical, o sigui, sou una bèstia que a més, vull dir, jo me lo guiso, jo me lo como, i els tabalers per què? És una cosa d'aficionats, no? Per vosaltres?
No, és que ara mateix no tenim tabalers ni els Diables ni la bèstia, ara mateix. Les generacions anteriors sí que teníem, però ja amb la renovació de generacions i tal ens queda pendent. Tenim molts grups de percussió que ens volen acompanyar. De fet, des de fa relativament poc comptem amb els pares de la colla infantil de Bellvitge, que sembla que va agafant forma, però falta diguéssim, arrelar-ho del tot. Però mica en mica ens van acompanyant a les sortides que poden i esperem que sigui l'acompanyament del futur de la colla, tant de la colla com de la bèstia. Perquè són pares d'adults que tenen moltes ganes, els nens fan infantil i s'han ficat amb el món del foc des de fa poc de temps, però són una colla que té moltes ganes de fer coses i esperem comptar amb la seva col·laboració a partir d'ara.
Perquè, si no m'equivoco, vosaltres ara esteu celebrant el 30è aniversari? O no ja el teniu celebrat? Perquè els inicis de la colla no em van quedar del tot molt clars.
No, el 30è el vam celebrar l'any 2013.
Vale.
Perquè la colla... Bé, la història de la colla és que eren uns joves de l'Esplai del Club Bellvitge que, bé, acompanyaven els monitors de la mateixa entitat que portaven aquella bèstia antiga, que va ser l'antecessora de la rata, i el 83 quan es desvincula de l'Esplai, llavors...
Jo vaig entendre que es desvinculava, o sigui, que es desvinculava una miqueta més endavant, cap al 85, i per això figurava si era més o menys ara que fèieu els 30 anys.
No, el 85 és quan definitivament es desvincula, però bé, el 83 és quan nosaltres oficialment celebrem l'aniversari, perquè és quan vam sortir per les portes de l'Esplai i ja vam començar...
Vale,
perquè, bueno, van començar aquella aventura que és Diables de Bellvitge.
Bueno, de fet, dels Diables de Bellvitge, perquè entenc que aneu de la mà bèstia i Diables, us em volia preguntar una miqueta com portàveu, quanta gent éreu a la colla, quantes seccions teníeu, i una miqueta com ho porteu, perquè sempre totes les colles que conec, que són o Diables o Bèstia, ho tenen molt clar, i després hi ha un altre perfil, que són les colles, com per exemple d'aquí Sant Cugat, que són mixtes, que tenen Bèstia i Diables, i ara vosaltres estàveu comentant també que teníeu colla infantil o Diablons, i normalment aquestes colles també solen tenir o gent que va saltant d'una secció a l'altra, o idiosincràsies pròpies de dir, ostres, doncs l'organització de com coincidim els dos en un correfoc, per exemple, sol ser divertida, no? I una miqueta saber com us organitzeu o com ho arreglàveu vosaltres.
Bé, nosaltres els Diables som colla adulta, el que comentaves de la infantil,
són els diables del club que ens acompanyen en algunes sortides. Com a l'entitat com en si, només és colla de diables, només tenim... adults. Som adults, diguem-ne, i tenim...
Tot l'adult que pot ser un diable.
Exacte, la secció de cremadors, la gent que fa les tasques internes, i vull dir, no hi ha distinció, cremadors moltes vegades acabem sent portadors de rata. El que sí que és cert que doncs, en alguns correfocs és inviable el fet de que sortim portadors i cremadors. De tal manera que quan ens conviden a alguns correfocs, doncs ja ens diuen veniu amb la bèstia o veniu diables, perquè pel volum de gent que ara actualment arrastrem, doncs és difícil compaginar el fet de sortir bèstia i diable.
Ho compaginem
tots el mateix, eh? Vull dir, si la pregunta era per si hi ha un cap de portador de races, un cap de... No, és, vull dir, tenim un cap de colla, en aquest cas l'Adrià que ha parlat abans, que és qui fa més que res les funcions de gestió, però vull dir, ens encarreguem tot d'una. No tenim així repartit per seccions de portadors, cremadors...
Quants diables sou, més o menys, ara?
Ara, en actiu, podem mobilitzar 15, 10, 12, 15.
Val.
Comptant tot, eh? O sigui, comptant la gent que està de suport, la gent que fa de civader, la gent que encén, i que de diables... evidentment, doncs, 8, 10 podem arribar a ser.
No,
la rata és molt fàcil perquè, bueno, la rata amb 5 persones pot sortir perfectament. Mentre, bueno, carregar, encendre, portadors, amb un parell o tres, vull dir, la rata amb 5 persones, 5-6, van bé. Diables és allò de, bueno, no sé, sí, clar que pot sortir 6, com pot sortir un, però, bueno, sempre una mica... mínim, doncs, un grup de en què viuen 8-10 diables, no?
Uh-huh. I ja, molt fan del fet de que quan, no us ho adoneu, però quan parleu vosaltres, així com altres colles, diuen, no, portadors de bèstia, o portadors, vosaltres sou portadors de rata. Això m'ha agradat molt l'expressió, m'he quedat amb la... A més, l'heu fet servir ja dues o tres vegades, i m'ha agradat molt, que ho sapigueu. Vaig llegir amb la part de les històries que teníeu una implicació especial amb algunes festes. Quines festes li són pròpies a la vostra colla? Perquè vaig veure que teníeu una diada de diables, una implicació interessant amb el carnaval, i, bueno, parleu-nos una miqueta d'aquestes coses, perquè més que presentar-ho jo a la llista del que havia trobat, segur que li podeu donar una miqueta més de color.
Bé, doncs... De les festes amb les que com a colla ens impliquem més, o més aviat que organitzem un dels actes, ara tenim la festa de Carnestoltes, en què la colla munta un ninot reivindicatiu.
El judici i la crema.
Fem el mateix dia, fem el judici i la crema del ninot. És un acte en què... El barri no fa falta que l'anunciem, perquè ja ve directament el dia, a l'hora, ve a la plaça del mercat, on estem els diables, on està la rata i on està el ninot a punt de cremar i de ser jutjat. A més, bé, el primer dissabte de festa major de Bellvitge, que serà el setembre, una miqueta el toc d'inici és el nostre correfoc, la nit infernal, on les colles de l'Hospitalet venen, a més venen colles de fora, com Sant Joan d'Espí, que és colla padrina, i bé, doncs, el mateix, la gent està esperant a la plaça que arribem els diables a muntar l'espectacle, donar llum i color al barri i donar aquest tret de sortida de les festes majors. També organitzem el concert jove, uh-huh, el segon dissabte de festa major de Bellvitge, sí, que fins ara ho fèiem sols com a colla, i des de l'any passat ens hem adjuntat amb un parell d'entitats del barri, i com en aquest cas són els Grallers i el de Bellvitge i la que la Re Jove de l'Hospitalet. I bé, aquest concert, que era una sola nit, ha passat a ser un concert nostre, a un concert organitzat per un col·lectiu que dura dos dies amb activitats les 24 hores pràcticament. I a més, festes nostres pròpies, bé, com comentaves abans, la Diada de Diables, ja fa anys que no la podem organitzar pel tema dels permisos i...
Sí, això.
calendari nostre, l'Ajuntament, que tampoc acaba de col·laborar gaire. Doncs bé, la diada aquesta era una activitat de tot el dia, que pel matí organitzàvem tallers infantils, i per la tarda venia el plat fort, que era una cursa de bèsties, on, com comentava abans el Sergi, va haver aquest accident amb la colla aquesta de l'escabot diabòlic. A més a més, amb l'Ebre de Florida també vam tindre una petita trobada en què, bé, la bèstia nostra no va patir cap més mal que una de les barres laterals de ferro que porten els portadors es va doblegar i, bé, vam haver de marxar a l'hospital. Per sort va ser un dit trencat i poca cosa més.
Nota mental per la colla del Boc: reconsidereu l'opció de convidar la rata.
Vaya animals.
És una cursa-cursa, realment. És una cursa-cursa en què hi ha unes normatives, que és que la bèstia ha d'estar carregada de piro i només pot córrer amb pirotècnia encesa. Si no, es desqualifica la bèstia i bé, doncs no passa la següent...
Aquí, com a persona que ha estat investigant les bèsties, clar, això és... La idea de la cursa és molt maca, però aquí hi han d'haver categories amb rodes i sense rodes.
Jo
he sigut portador de bèsties sense rodes tota la vida i no té el mateix mèrit.
No té el mateix. De fet, el Drac de Sarrià va participar un any i, bueno, agraïm l'esforç i el bon humor que s'ho van prendre, però bé, el Drac de Sarrià, per qui no ho sàpiga, és una bèstia portada i no empotxada amb rodes.
Val. Em sona una idea interessant. Jo aquesta cursa l'haig de venir a veure.
Jo crec que sí, jo entraré un comentari molt petit pel Marc, pel meu company. També fem competicions pel primer dia, que em recordis el tema dels castells. Anem a una altra cosa. Heu anat dient coses ara molt interessants per anar traient el tema que volíem treure, de la idea que es té sovint de la utilització de l'ús que es fa de la cultura popular catalana a llocs on, per tòpic, es considera que no hi ha aquesta... no hi ha la mateixa disposició popular perquè aquesta cultura sigui popular més enllà de tradicional. És a dir, que
sí.
el que es diu sempre, no, que a Bellvitge no es fan coses de cultura popular catalana. El que són tòpics, que jo entenc, perquè el que esteu dient és que vosaltres heu sigut capaços de dinamitzar una activitat d'una colla a transformar-la en una activitat de barri. Que això és bastant meritori i molt maco, per cert, perquè tenint en compte que aquí a Sant Cuat, doncs, no tenim aquest problema, l'hem construït a través de les entitats, però amb un suport popular molt més ampli, molt més gran, per part de moltes més entitats. O sigui que per vostra té molt mèrit el que heu fet.
De fet, una miqueta el debat que vam obrir nosaltres aquí a fora de micros amb els integrants del Nitrat va ser arran de parlar de vosaltres i de considerar totes les situacions... De fet, ostres, doncs hi ha com una mica la injusta imatge de que llocs com Berga, per exemple, per posar un tòpic, sí que tenen de tot de cultura catalana, i llocs com puguin ser Bellvitge, Santa Coloma, tenen la imatge en la imatgeria col·lectiva de que no hi ha tantes entitats o que no hi ha tant moviment cultural del que seria el tradicional català. I en aquí em va sobtar molt, em va donar molta la raó el fet de que podia ser interessant parlar d'això. Un dels objectius que figuren en el TRO, que és la coordinadora d'entitats de foc de l'Hospitalet, que per lo que he vist aglutina al voltant d'unes 15 colles de diables i unes 7 de bestiari, i que llegeixo textualment: un dels objectius és col·laborar en la recuperació i desenvolupament del patrimoni tradicional, cultural, popular, folclòric i etnològic del nostre país. Dic que,
Intencions clares.
Sí, trencava clarament amb la imatgeria típica, no? I una miqueta el que teníem ganes era de parlar-ne com quina és aquesta realitat amb vosaltres, que la coneixereu molt millor que nosaltres, i una miqueta que ens expliqueu què és el que hi viviu.
Sí, realment aquesta imatge és certa?
Aquesta imatge és certa. El que passa que, clar, és certa per qui està, per no dir, gens posat amb cap entitat associativa cultural catalana. Perquè si més o menys estàs amb algun cercle, és allò que diem, no? Ja sabem més o menys què es cou a cada casa. Vull dir, això, la gent que es trobia no només amb entitats de foc, dracs, diables, sinó la gent que està amb bastoners, amb entitats geganteres, colles castelleres, ja sabem més o menys el que hi ha a cada lloc.
Però sí que és veritat que encara hi ha la desconeixença del fet de que, com es comenta molt bé, Santa Coloma o el barri de Bellvitge, doncs, sobti, no? Hi ha diables, també fan diables. De fet, i ara sense esmentar el lloc ni res, una anècdota curiosa que em va passar a mi en primera persona va ser en un correfoc, estic parlant de fa 3 anys, en un poble de l'interior de Catalunya. Ens van sentir, el típic, no? Els diables, abans de fer el correfoc, necessitem hidratar-nos, amb una mica de
bueno, aigua, sí.
Parlem,
una mica de cervesa, una mica de vi.
Aigua, cerveses, vins, una mica de tot per tastar els productes de la terra, no? I amb això parlant...
Em cau molt bé aquesta mesa.
Digues.
Ja tu, que em caieu molt bé.
Ja t'ho vaig dir, que érem bona gent.
Segueix, perdona.
Bueno, doncs això que estàs fent una mica a l'entreacte, no? Es va sentir un comentari de vine. Això era un nen que li dèiem a un altre nen ja una mica més gran, un adolescent, que li deia vine i escolta. I clar, allò et fa quedar una mica esturat. I diu, és que són d'Hospitalet, parlen en català. I ja, això va ser una... Em va deixar una mica, i ja no el fet de que diguéssim, mira, van de diables o d'allò. És que són d'Hospitalet i parlen en català. Llavors el xaval aquell doncs va quedar una mica... Però no va semblar en plan de broma ni de d'allò, perquè de fet no... Jo vaig parar, no?, la oïda per veure què passava, però no és allò la típica imatge que pots dir, bueno, ho han fet per fer la broma i tal. No semblava que estigués fet amb aquest efecte, sinó més aviat que estiguessin sorpresos de la gent que portàvem, perquè bueno, en aquest poble doncs vam anar totes les entitats de Tros, és un poble que hem anat altres vegades, i bueno, no només estàvem els diables de Bellvitge, estan bueno, totes les entitats que formen part de Tro, vull dir que érem unes quantes. Van quedar una mica sorpresos, però bueno, això és una anècdota
demostra una mica, exacte, demostra una mica la imatge aquesta vegada es fa més aviat imposada que tenim que llocs com els llocs de l'àrea metropolitana de Barcelona, també llocs del Vallès, és a dir, hi ha ciutats d'aquí al Vallès que són molt més que tenen molt més aquest no estigma, però sí imatge de lloc on el català no hi predomina i la gent que hi participa no és majoritàriament catalanoparlant i per tant directament no l'associem amb elements de la cultura popular catalana, però clar, vosaltres esteu demostrant aquí que no, realment sou una bona colla, sou molta gent en tant que potser la vostra entitat només sou 15, però és que hi ha moltes més entitats de l'Hospitalet que són colles de diables i de foc, és a dir, realment us moveu. Digues, perdona?
Que a més a més nosaltres som conscients que nosaltres hem crescut i hem nascut en una ciutat que es va fer gran a raïl de la immigració de la resta d'Espanya. Sabem exactament on vivim i no ens molesta en absolut. De fet, nosaltres som partícips de la cultura catalana i tal, però en el nostre cap nosaltres tots parlem català a casa, però nosaltres tenim molts membres a la colla que són tants partícips com nosaltres, que són castellanoparlants i fan del ser diable i ser diable de Bellvitge un estàndard tan català com el que no ho és. Llavors, nosaltres tampoc posem un estàndard pur de cultura catalana, sinó de gent que vine i som diables i estem orgullosos i dona igual que parlis català, que dona igual que parlis castellà, tot i promoure cultures catalanes. Nosaltres tenim molts membres castellanoparlants i no només a colles de Bellvitge, sinó a resta de colles d'Hospitalet, que jo crec que fa molt bé i suma a la part de la cultura catalana. Exacte. Perquè tenim clar que tenim pares de catalans, vale, però si tinguéssim pares andalusos o pares gallecs o pares de la resta d'Espanya, doncs no importa en absolut a colles d'Hospitalet, perquè nosaltres hem crescut amb aquesta... no sé com dir-ho, amb aquesta barreja.
Sí.
Jo a vegades, de fet, quan vaig a pobles, parlo català, que penso, això no és català ni és res, perquè tinc un català de Paso Catambòlic. Llavors, saps? O sigui,
No sé, que nosaltres mirem una mica més enllà, perquè ho tenim molt clar, que per exemple jo a 40 persones que érem a l'EGB, potser només hi havia 3 que parlàvem en català a casa. Però no per això deixa de participar la gent en mogudes de cultura catalana tan diables com trabucaires, com nosaltres al local de davant tenim una colla de sardanistes superactiva, del barri de Belviche també, i de moltes històries que a mi em fa molt de goig, la veritat, m'agrada molt.
De fet, vosaltres teniu això, no? El privilegi de poder viure amb normalitat la integració d'aquests dos ambients que van aparèixer, no? El moment en què hi va haver tota aquesta immigració. Vosaltres teniu una situació que en altres poblacions, com per exemple aquí a Sant Cugat mateix, no es donen, però que podeu demostrar com es pot viure amb perfecta normalitat i d'aprendre'n i de disfrutar-ho.
És més, amb un sentit encara més de, fins i tot de classe, és a dir, tot això es fa perquè la gent s'organitza al voltant de les ganes de fer una activitat. És a dir, aquí sí que va sortir molt la idea en el seu moment a Sant Cugat, és una ciutat que necessita tenir elements de cultura popular, i perquè és el que dona nom a una ciutat, diguéssim, però clar, a un barri que ja és part d'una ciutat que ja tindrà les seves coses més oficials, que surti d'un barri directament organitzat per la gent del barri, jo crec que és molt més meritori en aquest sentit i que dona molt més valor a l'activitat que feu. Us estem fent la pilota, però és que a mi m'heu caigut molt bé.
Pues ja veuràs quan vinguis, tu.
Bueno, aniré preparat, però d'altra banda, Marc, tenim
molt preparat,
tenim una resposta. Aviam si ens la poden confirmar, ens diuen els companys de 26 correcte. La Marta Vilardebó ens respon pel Twitter que el pes de la rata de Bellvitge és de 214 quilos.
És correcte.
És correcte.
La correcte, molt correcte.
Pràcticament un quart de tona de bèstia. Com us ho feu per portar això? Doncs
pues amb rodes. Com,
per rodes,
com,
però...
Com si no fossin incapaços.
Està molt ben parida i corre que se l'espela, i de fet ho dic jo perquè normalment vaig jo a sobre i m'aporten, o sigui...
Ah, que a sobre hi afegiu pes. Està bé.
Sí, porta com unes trinxes, com si fos una mordassa, com si fos un cavall, i pot anar un diable a sobre i queda espectacular.
Una mica un jinete maco muntat a una rata punky amb la cresta rosa i amb 5 titanis encesos. Però bueno, és una imatge maca.
Si teniu una foto d'això, si us plau, feu-nos un tuit vinculant, perquè això ho hem de compartir.
Estic plorant de riure. A més, la foto que hem penjat és d'una que tenien a un tuit seu fa temps, que estan els companys el que sembla ser un túnel de rentat, rentant la bèstia amb un túnel de rentat, però
mira,
a més molt animal el tema.
Comentar-te sobre aquest vídeo, aquesta imatge que has vist.
Sí.
Precisament el que porta la manguera que està retrasat soc jo. perquè us imagineu una mica. I el company que l'està gravant el vídeo és el Sergi, que també està parlant aquí amb nosaltres.
I n'hi ha un engegant la manguera amb certa fruïció, és a dir, bastant col·lapsat amb els botons, però molt, molt bé, és que és genial aquesta bèstia, els hem de veure, els hem de portar aquí a Sant Cugat.
De fet, és tradició fer això a cada sortida, perquè com és de fibra de vidre ho permet, i després nosaltres ho fèiem quan la traiem del local i la movíem per tot arreu de Catalunya sobre d'una plataforma, tal i com està la rata muntada, i anàvem per les autopistes del país amb la rata muntada sobre una plataforma.
Ara si us plau,
la imatge d'una rata...
Els peatges al·lucinaven. I de fet nosaltres sempre hem tractat la rata com el que és, un vehicle tot terreno, saps? Val per tot.
Bueno, ara ja, sisplau, fem el favor, Nacho, d'imaginar-nos aquest mateix embús en el que estan atrapats amb la rata al darrere.
Una rata, 2 metres.
Tu imagina quin és el que està al costat de la rata.
Tinc que dir que el RAC ens va sortir d'assistència i es va arreglar un cop una roda de la rata, perquè vam tenir la cara de dir, pues... Truquem al RAC, que és
el que arreglava la rata. Estic enamorat d'aquests homes.
Llavors, això obre l'última pregunta de l'entrevista, si us plau. És una pregunta absolutament vital. El netejat el feu amb cera o sense cera?
A les cames una mica de cera, que és una mica de cera. Sí, sí. Sempre queda més suau.
Bueno, doncs moltíssimes gràcies a tots tres per haver-nos atès i per haver-vos menjat aquest embús. Queda pendent el pica-pica sopar que us havíem comentat i estarem encantats de fer-los amb vosaltres, la resta de la colla i la rata al costat.
I tant, quan vulgueu.
Moltíssimes gràcies, adeu. Companys. Ens veiem a les places, als correfocs, on calgui.
Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.
Una abraçada.
Moltes gràcies. Adéu-siau.
Bona nit.
Bé, mentre intentem recuperar-nos d'això, d'aquesta entrevista que ha tingut un final platòric, o sigui, em fa mal la panxa de riure amb tot això. Però recuperem el tema del premi, ara mateix que ens han dit, o sigui, estan parlant de la rata de Bellvitge de l'Hospitalet, i Marta Vilardebó ens ha respost a la pregunta que havíem fet de quin és el pes exacte de la rata de Bellvitge, al qual regalàvem un llibre del celler de llibres que tenim de la nostra secció, patrocinada pel celler de llibres, per aquesta llibreria d'aquí Sant Cugat, situada justament a la Rambla del Celler, i ens ha respost que el pes és de 214 quilograms. És a dir, heu d'imaginar una rata de 2,5 metres, grisa, amb una cresta lila, espectacular. O sigui, tot és espectacular i a més pesa un quart de tona i està portada per una colla de sombats.
Prou divertits, però sí.
Van ser capaços de fa 30 anys muntar una colla de foc a un barri de la conurbació de Barcelona, de Bellvitge concretament, un barri totalment dormitori, en la seva majoria, grans edificis, molta gent vivint-hi, molta gent de fora de Catalunya, molta gent de fora dels Països Catalans, majoritàriament, com ells mateixos han dit, andalusos i gallecs, i que han fet, serveixen com a una tasca d'integració a la cultura popular i tradicional catalana brutal.
Sí, des de la simple normalitat d'existir, fer l'activitat, explicar-la i convidar a participar. Vull dir, em sembla un exemple d'integració fantàstic i em sembla molt meritori el que han estat fent al llarg d'aquests 30 anys, no només ells, sinó totes les colles de diables, bastoners, trabucaires, geganters, sardanistes, com comentaven, de la zona.
Sí, sí, de fet és que és tot com molt, o sigui, m'agrada molt aquesta gent i de fet, o sigui, ens agrada fer aquest programa justament per conèixer el que fem aquí a Sant Cugat i explicar-ho i tal, però també per aprendre i conèixer què és el que es fa a altres llocs, com hem fet a altres ocasions. Avui hem tingut una d'aquestes ocasions, llàstima que no ens ha sortit com volíem, que teníem els diables atrapats un embús a Molins de Rei.
Jo crec que ens hauríem passat bomba i si ens haguessin estat aquí.
Sí, sí, a mi m'hagués fet molta ràbia haver de marxar gitanes després, però espectacular. Jo crec que aquesta gent els hi devem un sopar al temerari.
Sí, sí, els hi devem.
Avui no obren,
bueno.
Però els hi devem igual.
Sí.
O sigui, un dia aquesta gent vindrà a sopar al temerari.
Quan es baixin el podcast esteu formalment convidats.
Exacte. I res, nosaltres ja ens hem menjat pràcticament 40 minuts de programa parlant amb els diables de Bellvitge i tenint aquest debat, no? Més que debat, reflexió sobre la nostra cultura catalana i qui en forma part i qui, sobretot, el més important, qui la crea.
Sí.
Perquè la cultura popular i tradicional existeix, està, però hi ha qui la desenvolupa i qui en crea més encara. Hem allargat molt el programa del que hem pogut, anirem a fer l'agenda ara per saber què és el que fan les entitats ara sí d'aquí aquesta setmana.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
Perquè, com hem dit fins ara i de manera més immediata, segueixen els assaigs de gitanes.
Aquest dilluns i dimecres, a partir de les 10 del vespre, hi haurà assaig del Ball de Gitanes de Carnaval. Recordeu, no us podeu adormir. El Ball de Noies canvia i cal que assistiu a l'assaig per aprendre el ball del qual ja s'ha tancat la participació.
I aquest dissabte, Assemblea General dels Gausacs.
Això també em toca llegir a mi?
Sí, senyor.
Aquest dissabte, a la tarda, els castellers de Sant Cugat celebraran la seva assemblea anual on triaran els nous equips tècnics i organitzatius de l'entitat. A més, es presentarà de manera oficial el calendari de la colla, que sembla que proposa moltes i interessants novetats.
Els tres toms tornen a Sant Cugat.
Aquest diumenge se celebra la Rua dels Animals amb un esmorzar de genets a Ramon Bernils i un recorregut per tota la ciutat organitzada per la Comissió de Sant Antoni en honor a la festivitat del Sant, una de les més esteses per tot el territori català.
I recordem que si voleu aprendre a tocar la gralla, l'acordió o altres instruments tradicionals,
a l'Escola de Música Tradicional us espera tot el dia a la seva pàgina de Facebook, on hi podeu demanar tota la informació.
Que, com hem recordat al principi, hi haurien inscripcions aquesta setmana passada, el dia 8 i fins al dia 20. No us n'adormiu, perquè hi ha molts cursos. Els instruments us els hem dit abans, que són la gralla, el sac de gemecs, l'acordió diatònic, el flabiol, el violí, i molts més també es fan classes de cant, per si algú no ho sabia, també se'n fan.
Però... jo el primer.
Sí, sí, però és més important que aneu als punts de trobada que organitzen de tant en tant a altres llocs, com ara el que tocarà d'aquí poca gràcia, no organitzat per l'Escola de Música, però sí pels amics i professors de l'Escola de Música, cosa que és bastant entretinguda de veure, i us ho ensenyarem. També, sobre les altres entitats, dir-vos el que ja sabeu segur.
L'entitat sardanista us espera el curs de sardanes que fan cada dilluns, excepte avui i el següent.
Sembla que avui sí, al final sí que en fan.
Sí? Sí. Val. Doncs,
bueno, no, de fet, coses del directe.
És simultàniament ara, o sigui que...
sí, comença ara.
Al vestíbul de l'auditori a partir de les 8, si havíem d'avisar algú que avui no hi anés i anàvem tard. L'Esbar el podeu trobar al carrer Vallès número 51, al grup Mediterrània, assaja dimarts i dijous a la nit a l'Institut Joaquim Pla i Ferreres, a la Casa de Cultura hi trobareu els dijous i divendres els bastoners a partir de les 8 del vespre, els tabalers de Diables es troben al Conservatori els dilluns i els dijous a partir de les 10 de la nit, els castellers assagen dimarts i divendres a partir de les 8, del vespre a la Canigó.
Els gegants els podeu veure al claustre del monestir i hem sabut els diables aquesta temporada fan assaig de cremadors, així que aneu en compte perquè els correfocs us cremaran més i millor. I si voleu més informació sobre aquestes o altres entitats populars i tradicionals de Sant Cugat, podeu adreçar-vos al web de la coordinadora www.tradicionalsantcugat.cat.
Saben aquell que diu que en sigueu coses?
Aquí us recordem que podeu enviar-nos les vostres propostes perquè en Jordi, quan vingui al programa, segueixi destripant personatges mítics del joc de comptes.
I avui, sense paraules obscenes, envieu el que envieu, quedarà sense cap potes ni mans i a sobre probablement no us caurà bé.
I també que podeu seguir aportant les vostres bèsties i bestioles pel Quina Bèstia.
Igual que hem fet avui, de tant en tant tindreu opció de guanyar un llibre cortesia del Celler dels Llibres.
Llibre que avui s'ha endut la Marta Vilardebó, que és de... mirem un moment, aviam, d'on és?
Del Mollet del Vallès.
Del Mollet del Vallès, mira, fem Vallès, aquí clar que sí. I teniu opció de comentar-vos qualsevol cosa pel facebook.com/radionitrat, pel twitter@radionitrat, al correu elèctric nitrat@cuap.cat o bé per colom missatger a plana a l'Hospital 51 de Sant Cugat del Vallès.
I arribem al final del 14è programa de la quarta temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 FM de la Ràdio Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i per les places del poble.
El programa l'hem fet possible amb Marc Travé, amb Pablo del Canto, a les Vies de So, i jo mateix que us ha parlat avui, Nacho Ferrer. Hem tingut l'absència de Navet Porqueres i d'en Jordi Mateu, que avui no han pogut venir per causes molt diferents. Us esperem el proper dilluns a la mateixa hora, si pot ser a les 8 del vespre, amb més nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana a tothom.
Molt bona setmana i bona nit.